5 minuts i 7, 2 quarts a 5 de la tarda. Doctora, pot sí. passar consulta amb el Fran Monegal, perquè quins són els seus programes de tele preferits?
La veritat és que són El Guardià, en set i Porca Misèria. Sí. M'agraden molt, però sóc una fan dels documentals de la 2.
Tu, Batista?
Sí, home, jo també.
També, no? Ja m'ho
pensava. Escolta, no riguis, eh?
No, home,
segons les enquestes, tothom se'ls mira, els documentals de la 2. Segons les audiències, no se'ls mira ningú. Aquí s'ha de fer cas?
No sé si en el món de la televisió es pot fer cas a ningú.
Està dubtant de la credibilitat del mitjà, potser, doctora?
Pues sí, la veritat és que sí, noi. Perquè, mira, sis a traïció, un bon exemple. Sí. Sempre t'acaben enganyat. Oi, Grasset?
Jo vaig dir la veritat. La meva història era veritat, doctora.
Que ja, que imagina quina excepció, no? Per no, això no fas tele.
No hi havia moltes que eren veritat.
Que deu ser per això,
sí,
Grasset?
Sí, per això.
Bé, en televisió, com en tantes altres coses, hi ha opinions per tots els gustos. Avui hem convidat el Ferran, que té una opinió que interessa molta gent.
Sí.
De fet, interessa tant a la gent que hi està d'acord com els que no hi estan d'acord.
Exacte. Sí. Una cosa és que interessi i l'altra que no, sí.
Avui, el de 4-7, doncs, tenim Ferran Monegal. Ferran, tu també et mires els documentals de la 2 o què?
Són molt cruels, alerta. La persona que està enganxada als documentals d'animals, hi ha un reportatge cèlebre que TV3 i el Canal 33 i la 2 l'han passat diverses vegades, que se'n diu El pas del riu Mara, que és un clàssic de les bèsties que travessen aquest riu, que hi ha per allà, per alguna zona de l'Àfrica, i és terrorífic. És terrorífic veure les bèsties com maten pel plaer de matar.
Directament, eh?
Passen els cèrvols, passen els nyandús, i primer els estan esperant els hipopòtams a dintre del riu, i sobretot els cocodrils, i ja fan una mortandat brutal, i els pocs que arriben ja hi ha una esquadra de lleons traient la llengua, que se'ls estan mirant, els que arriben ja esgotats completament, que han pogut passar els hipopòtams i passar en els cocodrils, quan arriben extremats a l'altra banda d'això, llavors són els lleons.
Com una pista americana.
Escolta, aquesta falta de credibilitat que tenia la doctora, la té molta gent, trobes? És
la falta...
Ha perdut la credibilitat?
Sí, l'estimable... doctor, no sé què em passa, el recordeu? Aquest que s'ha casat amb l'estimable mallorquina autora de llibres de sucre i Premi Planeta últimament.
Ara t'arrisso.
Sí, no, això, doctora, s'ho ha de fer mirar.
Sí? Vostè creu?
Sí, senyora.
Miri, que a mi em sembla que és una fàbula dels humans. Em sembla que és el mateix.
Vostè es creu més la ràdio que la tele, no?
Jo, i tant, absolutament. Perquè, mira, suposo que ha de tenir la mateixa credibilitat, dic jo, perquè molts estan en els dos medis. Per tant, la credibilitat hauria de ser
treballa.
La mateixa, no?
No és el mateix, no és el mateix. En el moment que una
criatura... Mitjà és el missatge.
Exacte. No? Exacte. La plataforma, el circ...
Això va dir algú, no?
El gladiador.
El mag.
Sí, senyor. Tota criatura submergida en un programa de televisió és el principi, el teorema d'Arquímedes al revés.
Fixa't.
Rep un empeny cap avall.
Però això pot dir per experiència pròpia, el Ferran Monegal, ara, esclar.
A veure, senyor Grasset, jo no m'he mogut del lloc en el que estic, eh?
Què vols dir amb això?
Que continuo fent el que feia i el que continuo fent en la columna del periòdic.
Però si el mitjà
és... I el que feia amb el programa del Josep Cuní.
Però si el mitjà és el missatge... televisió.
Vostè no em veurà fent un concurs, ni sent un presentador, ni presentant una gala, amb tots els respectes per aquests presentadors.
Fer.
Jo em limito a utilitzar els que tenim els periodistes a l'abast, que són les pistes que tenim mediàtiques, ja sigui en format o amb suport premsa, amb suport radioelèctric o amb suport televisió.
Hi ha canvis? Suposo que sí. És diferent.
El fet que una càmera t'enfoqui es provoca una impostura per part de la criatura que és enfocada.
Home, mireu l'Iñaki Gabilondo, pobre. És ben diferent ara de la ràdio. És
sí,
un gran professional.
Està fent un informatiu d'autor molt interessant.
Però li està costant. Ha d'agafar el vol, la cosa.
Sí,
ha
a vegades busca la càmera en lloc de trobar-la.
Exacte. Però
és igual.
No, que l'important
és tenir...
Detalla.
Fixi's vostè, estimada doctora, que no hi ha gent a la nostra professió, que tingui la capacitat de donar pinzellades d'opinió a dintre d'un informatiu i que sigui creïble. Això només ho poden fer persones amb un crèdit, amb una trajectòria,
amb un recorregut.
Penso, per exemple, en l'estimada TV3, no? Sempre ens hem de mirar aquí a casa, no? Les criatures que avui presenten els telenotícies a TV3, que són estimables professionals, però no tenen encara un bagatge, un pes específic.
Són massa, no, massa joves.
No, no sé si són massa joves o no, però no hi ha un pes específic. Jo penso, per exemple, que avui a TV3 un Cuní i una Mònica Terribas el tenen. Uh-huh. Havent marxat el Francino, poques
ara, persones... Ara, jo pensava en el Francino, perquè ell sí que donava alguna clatellada al final, a vegades, eh?
Sí, és aquesta pinzellada d'autor que a mi m'agrada. Encara que diuen els clàssics professors de periodisme de les velles escoles que no s'ha de barrejar informació i opinió, jo crec que donar un cop, com el que dona el Gabilondo, un toc d'alçada, eleva l'anècdota, Eugeni d'Ors, a categoria.
Ferran Monegal va aparèixer un dia signant la crítica de televisió al Periódico de Catalunya amb un estil personal i carregat d'ironia. A poc s'ha convertit en un referent en una de les columnes que són de lectura obligada quan obres el diari. A més, ha tingut la valentia de fer el que ell mateix es dedica a comentar, un programa de televisió de BTV que no només és un èxit de públic, sinó també de crítica, d'autocrítica, hauríem de dir, no?
De crítica en general, no?
Les crítiques deixen bé al crític, no? Això és insòlit.
Això és bastant insòlit, sí. Hi ha companys que... No, els grans crítics, de totes maneres, és l'audiència, i naturalment jo solc de tant en tant recollir correus electrònics, i quan en tinc uns quants sempre procuro donar als crítics, no? Yeah. N'hi havia un cèlebre que ara ha desistit, lamentablement, que sempre amenaçava amb que volia venir a fer una cassolada, sí.
Davant,
en el plató, i nosaltres inclús li vam dir que la bateria de cuina li posàvem nosaltres. O sigui, nosaltres posàvem les cassoles i que vingués ell, i que no va arribar a venir mai. Mm-hmm.
No entens, al marge d'aquestes que dius d'algun televident, de crítiques negatives, generalment no en reculls.
Sí, hi ha alguna gent que no em
malament,
suporta.
Malament, si no, no?
Sí, hi ha alguna gent que diu que parlo massa a poc, que estic atrotinat, això està a salta a la vista. Però és que tampoc pretenc, fixis, estimat Grasset, que a mi, d'alguna manera, i entengui'm la paraula que diré ara, a mi m'arriba l'èxit, entre cometes, televisiu, amb una edat... No. Amb la qual hi ha l'experiència...
Però si ets pa bimbo.
Sí. Recordi aquella cèlebre frase del Gila.
Quina?
L'experiència és el peine que te da la vida quan ja no tienes pelo.
És bona, aquesta és molt bona. Escolta, es diu que els crítics musicals són músics frustrats, també a vegades els crítics de teatre. El Boadell, em sembla que ho deia, que els crítics de teatre són autors de teatre frustrats.
Jo vaig ser molts anys crítics de teatre, sí, vaig córrer per tot el món seguint els festivals, sí. Uh-huh. Me'n vaig donar compte en un moment donat que el factor social, la incidència social del teatre declinava i que el protagonisme era la televisió, per això vaig saltar aquesta altra fórmula circense que és la tele, no?
És molt diferent fer crítica
molt,
de teatre?
Molt, molt diferent. Això és quan vostè tan amablement citava els orígens de la meva columna al periòdico, que remunta a l'any 93, o sigui, ja fa 13 anys. És veritat que, per part, per exemple, de les productores, no?, que són les que ara manen els canals televisius, les grans productores, que són les que fan
les
i desfan i
les
maneguen,
munten les
que munten les graelles, d'alguna manera, no? Doncs interessava un tipus de crítica, doncs, que fes això. Per exemple, la crítica deia qui no hi quien viva, la crítica si aquesta actriu ha estat bé o no ha estat bé, si la Loles León doncs està massa histriònica o no. Però, esclar, es començar a assenyalar, per exemple, en una televisió pública i diuen, bueno, escolta, això del Rufus i Navarro, aquesta broma, què ens costa a tots els ciutadans, no? Aquest informatiu, per exemple, d'una televisió pública, per què amaga aquesta informació? Per què no toquen aquest tema? Per què sobre el tema, per exemple, Carmel o que sigui, es passa de puntetes? Per què no hi ha un debat? Perquè, clar, això és el que no interessava ni interessa. Yeah. De manera que estic en una televisió local, humil, i a vegades em pregunten de per què no he fet un salt en una altra pista
més gran.
Més gran. Seria quasi un salt suïcida.
Tant així vols dir?
Sí. Difícilment trobaria en una pista gran, no per res, no per mala fe de ningú ni dels directius, sinó per la pròpia dinàmica d'una gran cadena que té molts compromisos amb productores. No?
A la crítica televisiva hi vas arribar venint de la crítica teatral o havies fet altres pistes?
Bé, jo havia sigut corresponsal, havia sigut entrevistador, sí, jo havia tocat tots els números de l'orquestra d'una redacció de televisió, començant per auxiliar de redacció i després vaig estar corresponsal als Estats Units una temporada, vaig estar a Mèxic també de corresponsal a l'època que hi havia el Negro Durazo i tota aquella
caspa. Good night and good luck.
Good night. Ah, cèlebre pel·lícula, sí senyor. L'acaben d'estrenar ara,
aquí. Sí, sí, sí. L'has vist o què?
Sí.
Maca, no?
Maca.
Maca per reflexionar, eh?
Sí, sí.
Maca per reflexionar. Sí. Quina és la teva jornada laboral? O sigui, Ferran Monegal està connectat
amb la
televisió
contínuament? Ah, no, això com tots vosaltres, eh? Vull dir, nosaltres els periodistes...
no hi ha hores.
No hi ha. Estàs sempre pendent del que passa i no saps mai quan acabes i quan comences, això és cert.
Molta gent et deu envejar, però no...
De mirar la tele, no? Professionalment, no? Sí. Hi ha gent que enveja els crítics gastronòmics que diuen, es passen el dia menjant, no?
No, però el xulo és amb la quantitat de gent que mira la televisió, imagineu-vos que a sobre us paguin per mirar-la. Ha de ser...
Té les dues cares, no? Crec. Perquè a vegades t'has de veure coses que...
A veure, és veritat. Vull dir, baixar la mina i ser miner o aquestes coses, o treballar amb una cadena de muntatge, és més dur. Això és cert. Som uns privilegiats. És com està tu aquí, estimada doctora.
Ja li veig la ironia, eh? Li havia caçat a la primera, però bueno, deixo dir, deixo dir.
La doctora és aquí perquè jo no tinc temps d'anar a la consulta. I si el pacient no va a la consulta, la consulta ve.
Exacte, exacte.
I altres dies que hi ha altres malalts, o sigui que no avui, però els dijous i dimarts tenim un altre pacient d'ella.
Que està malalt, sí, el
ella
Pedrals,
dilluns,
tot i que està refet.
Dimecres i divendres, és els dies que jo tenia consulta i va dir, escolta, la ràdio absorbeix, doncs que vingui la doctora a casa.
Jo li aconsello, doctora, que vostè analitzi el fenomen que està passant ara de la tele als matins.
Sí, que la gent no va marcant ni fa res perquè es queda enganxada a la tele.
O perquè la posa, senzillament, que això dèiem que seria impossible. La tele s'està fent ja... també un espai important els de matins.
El gust americà, no?
Amb la gent jove.
Mira el Cuní també, l'èxit que té. Sí.
Ah, el Cuní ha sigut sensacional. El Josep Cuní ha posat TV3 al mapa els de matins, que no hi era.
És molt, molt, molt yanqui, no, això? Quan veiem les pel·lícules, dius, de les famílies nord-americanes que tenen la televisió posada, quan aquí, en canvi,
sí,
som més consumidors de ràdio.
Sí, jo ho veig,
no?
Amb gent jove, eh? Gent jove que per sistema, així és com nosaltres posàvem la ràdio.
Bueno, encara no.
O la posem.
Bueno, nosaltres encara. Sí,
sí, sí, no, hi ha molta gent que posa la ràdio els matins. En canvi, hi ha un sector de gent que... molt jove que automàticament... És l'audiovisual, és la cultura, és l'ordenador, alguna cosa que faci soroll i al mateix temps que dongui imatges. Sobretot imatges el més trepidants possibles. És a dir, que la càmera no es pari ni un segon en lloc.
El Canari, el teu Canari...
Ah, el Pepito és el gran crític de televisió. aquest.
El Canari és un dels personatges habituals de les columnes de Ferran Monegal. Els seus lectors l'hem visitat moltes vegades i moltes vegades hem patit per l'ocellet mirant segons quins programes, pobra bèstia.
Mireu la tele junts, el Pepito i tu?
No, el Pepito va al seu aire, és a dir, ell està penjat a dintre de la gàbia, inclús li vam comprar un vídeo miniatura i ho té tot, i té el comandament a distància, i ell és el que a vegades ens alerta de les tropelies televisives. Tenim el cas, per exemple, ara, que està regirat, és un gran crític perquè està regirat amb aquest tema greu d'aquesta nena que està ingressada. Com la televisió, en general, inclús els informatius, de totes les cadenes, com han tocat aquest tema, el tema d'aquesta nena, no? Com han gratat. Una cosa és donar la notícia i una altra és anar gratant. L'altre dia hi va haver una cadena que inclús en els informatius anava preguntant a la veïna del segon quart, al tercer, a l'amo de la xarcuteria del davant, i anaven opinant sobre la mare, sobre el pare. No, este no sé què, este que no es lo traigan aquí. I dius, bueno, això amb un informatiu. Una cosa és donar la notícia i fer un seguiment d'aquesta nena. Una altra és fer aquest safreig, no? Alerta.
I ahir ja va sortir la mare fent declaracions, que vaig quedar esgarrifada.
Sí, sí. Clar, és un dels personatges, un dels protagonistes, però el que diu el Ferran és que en absència del protagonista últim surt tot el veïnat.
Això d'anar pentinant l'escala és terrorífic, eh? Això es fa molt sovint quan no tens, efectivament, com diu el Grasset amb molta punteria, quan no tenen imatges pròpies o no tenen la imatge de la persona en qüestió, no? Del protagonista. Llavors es dediquen a anar a les càmeres i van trucant per l'interfono, segon, tercera, segon, quarta. I com ho era? No, ella...
Jo no la conocía mucho,
no
pero...
No la conocía, pero, oiga, cuando nos cruzábamos en el portal, mala pinta, mala pinta. Escolta, però què, això?
Això què és?
Això què és, no?
Estem parlant...
Esclar, aquí es mescla, es barreja... També la pròpia dinàmica de si un veí et cau bé o no et cau bé, i aquest tipus de coses.
Estem parlant amb Fran Monegal, el responsable de Tele Monegal, el programa que han seleccionat, el seu programa, per participar en el Congrés Input, Internacional Public TV, que reuneix cada any més de 2.000 professionals de 60 televisions públiques de tot el món. Això sí que deu haver fet que Ferran Monegal hagi agafat més ales que el periquito. És important, home, no, això és la primera vegada que conviden un programa de BTV, no? De
Barcelona Televisió. És la primera vegada que un programa de BTV, de la televisió local de Barcelona, doncs, efectivament, serà analitzat per els directors de pràcticament totes les televisions públiques del món, a Taipei, a Taiwan, al maig.
Diem Barcelona Televisió i també totes les televisions de la xarxa local de televisió que poden veure arreu de Catalunya el programa de Ferran Monegal.
Sí, la xarxa de televisions locals ens passa per tot Catalunya.
Han convidat 4 programes catalans, el teu i 3 de Televisió de Catalunya, 6 de Traïció, Efecte Mirall, Famílies, em sembla. Hi hauràs d'anar a Taipei o...?
Bé, són 20 hores de viatge, ja m'ho han explicat.
Bé, home, però què és això? Què són 20 hores de viatge?
Per un fumador és molt dur.
Clar, 20 hores sense fumar.
No, ara ja no deixen ni una zona, ni de 20 hores el viatge, vaja.
No. De manera que bé, sí, suposo que s'hi haurà d'anar. Però bé, aquí l'important és que bé, a veure què opinen d'un programa de crítica de televisió, en sèrio, no un zapping, com estàvem acostumats aquí, el tema del zapping, de si a la presentadora li cau...
El zapping substituïa una mica o certs aspectes del que podia ser crítica, no?
No, això no és crítica, és volcar imatges, sí. Un zapping, sense ànima, sin alma.
Sí.
Nosaltres hi procurem donar, nosaltres comencem sempre per una part informativa de política, després seguim per temes socials, després entrem a programes tan interessants
després
com
el
Salsa Rosa, el d'Onde Estàs Corazón, el Tomate. No, professora, doctora, sí, són temes... A veure, jo no sé si vostè està al cas d'aquesta barrabassada que acaben de conjuminar entre tots, que se'n diu l'horari protegit infantil.
Sí, estic al
corrent.
És una frase, no?
Està protegit.
Vostè creu que en els nens se'ls hi ha de fer un món virtual, modèlic, ideal, entre 4 o 3 i mitja de la tarda i 8 i mitja de la nit?
No, però si hi ha certes coses brutals que es poden estalviar, potser es pot fer.
No, senyora.
Jo sí que estic d'acord amb això.
Els nens el que han de veure precisament és la Kia i Tomate, el Salsa Rosa, el Donde Estàs Corazón. Amb un adult al costat, per això es vinc reclamant des de fa temps que hi hagi l'assignatura de televisió en els instituts. Donat que és un estri que viu la família.
Això ho trobo molt interessant, això sí que ho trobo molt interessant.
I els nens el que han de veure és aquests programes. No dir-los com si no existissin.
Aquests programes els acaben veient,
però jo no parlo tant d'això com d'altres coses que a vegades surten, que penso que a vegades la maduresa d'una nena de 4 anys o de 5 anys no és la mateixa per entendre unes imatges de violacions en els soldats yanquis, per exemple, i tot això.
Però això ho trobo vostè amb un informatiu? I la nena està sopant amb els seus pares i els seus pares tenen...
Clar, això ja depèn de cada família, suposo, de cada creença. Clar, això, si ja és així, en aquest àmbit, llavors ja...
No, ja és així, ja li asseguro jo.
Doncs així ja és terrible.
Si a casa seva no és així, són uns rars.
Sí,
escolta, Ferran, el to, la forma de les entrevistes que fas teves també són molt particulars, potser per això també el programa ha pogut ser seleccionat, no? És un estil absolutament personal, és a dir, que potser... abans deies aquesta gran màquina que abdueix, que transforma les criatures televisives, potser la gràcia de ser un mateix és el que acaba fent especial un programa.
Procuro no fer impostura i fer l'entrevista una mica aquesta que la diríem clàssica, perquè és clar que ha arribat un moment que s'ha perdut. Avui es porta l'entrevista gaseosa o l'entrevista promoció. És a dir, el que ve amb una coseta, amb un llibre, un compac, el que sigui.
Però que també està bé que existeixi,
que també està bé que existeixi, que es faci promoció, que fan un recital. Llavors, bueno, tens el cas del Santiago Segura, que és l'emblema de que quan ha d'estrenar una pel·lícula surt a tot arreu, i allà on el criden hi va igualment, i surt.
I allò és que surt alhora a dues cadenes.
I a Donde Estàs Corazón i a Salsa Rosa també hi va anar,
Hi ha aquest tipus d'entrevista. Després hi ha l'entrevista amb Massatge, que és aquella que feia el Pedrito Ruiz, amb aquell programa... aquella peluqueria que se'n deia la Noche Abierta, i que ha sigut ara transformat pel Fuentes, amb l'entrevista gasosa. no? Que és aquest tipus d'entrevista, que tens un tipus al costat i vas fent una espècie de bombolles, no dius res, cada dos minuts... Estàs obligat a la teoria de l'impacte, sí, que surti una criatura fent alguna cosa, és igual que entrevistis el Zapatero, que entrevistis el Lute, és igual. Cada dos minuts, això és la teoria aquesta de també, de tots segueixen aquests horrorosos programes que alguns mitifiquen, i jo els hi demostraria si els vegessin, programes, per exemple, aquests late shows del Jay Leno, que tots aquí parlen com si fossin miten, són, francament, es fan millor aquí que allà.
S'ha millorat el model.
Si algú vegés realment els programes aquests dels late shows americans, inclús la pobresa escenogràfica, la taula, amb què a vegades sembla una taula, que són unes caixes de tomàquets posades una sobre l'altra. No? La pobresa escenogràfica, el que passa és que la gent parla del Jay Leno i no l'ha vist.
I no ho sap.
A l'hora de parlar d'entrevistes, el Ferran utilitza també aquestes dues imatges molt gràfiques per definir-les. Hi ha les entrevistes molt carregades d'intenció, en les que l'entrevistador mossega, i les que són aquestes més toves que ell identifica amb els massatges que deia, no?
Sí. Tu mossegues, no?
I a vegades surto mossegat. Recordo el dia que vaig tenir la mala pensada de no només convidar un gran rutier, un home que sap molt de televisió, amb una experiència bàrbara en el món televisiu, com és l'Alfons Arús, sinó que sobre vaig convidar a l'Angi i a la seva senyora, amb la qual em van blauejar. Però crec que va quedar...
Va quedar bé.
Va quedar un programa... A veure...
Nosaltres som més de massatge, ja ho veus.
Sí, m'esteu practicant un massatge molt maco, a pesar de que la doctora mossega.
Però intentem també que es diguin coses.
Sí, això és l'important. És a dir, jo el que intento no és no sortir mossegat jo, sinó intento que el personatge quedi retratat a davant.
I que qui escolta... Tu potser més vol retratar, però qui escolta, del fet d'escoltar, tregui algun profit, no?
Anem a treure algun profit, també. Anem a fer un massatge de debò. Volem saber com es fan els massatges i si deixen els clients tan relaxats com els convidats a segons quins programes. Per això hem trucat a Massatges a Mil.
Vinga, va, doncs. Saludem a Fede Busquets. Fede, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal? Tots els massatges relaxen, tipus, no sé, els que fem nosaltres, o n'hi ha que poden ser més dolorosos com els del senyor Monagal?
No. Bueno, depèn dels massatges que faci el senyor Monagal. Ja. Evidentment, un massatge pot ser curatiu o pot ser relaxant, o pot ser antiestrès. Depèn de lo que busquem. Però la gran majoria de massatges tots relaxen, encara que siguin curatius.
I han de relaxar tant el cos com la ment, o va per separat?
Va per separat. Això, per exemple, massatges a mi, els massatges són a la carta i tu demanes si hi ha un problema d'estrès, pues es fa un tipus de massatge, si hi ha un problema físic, depèn del que vulgui cadascú, el massatge va per separat. És molt diferent fer un massatge normal relaxant a fer un shiatsu, que és per carregar d'energia al cos, per dir alguna cosa, una reflexologia, que vull dir, és per solucionar problemes dels òrgans, vull dir, cada massatge és totalment diferent. Avui en dia els darrers massatges, aquests geotermals amb pedres calentes, per exemple, vull dir, tenen una eliminació de toxines en l'organisme totals i que no hi té res a veure amb anar-se a relaxar, no hi té res a veure amb anar a solucionar problemes de problemes que puguis tenir en el cos, no?
Se m'acut, Fede, que tinc jo aquí la doctora Verdaguer.
Va, sí, Graset, vell... va.
No. Crec que vol al revés.
Anava a dir que vostè, doctora, ha preguntat ment o cos? La ment la tinc sota
propet,
vigilància,
sí.
Em falta el cos. És a dir, Fede, com vulguis, vine cap a l'estudi, i ja que jo no puc anar als massatges a mil, que els massatges a mil vinguin aquí. Tu et relaxes d'alguna manera?
Ja sabeu que a Massatges a Mil hi ha un servei a domicili per tot Espanya, o sigui que no hi ha cap problema.
Ja m'ho serà la llengua. Et fas algun massatge tu, Ferran, abans d'entrar o durant la setmana? O...
No, l'únic que faig és passar pels serveis de maquillatge per intentar recomposar la atrotinada figura i donar un mínim aspecte.
Perquè, Fede, els massatges quan han de durar? Durar allò... 40 minuts, una hora, o n'hi ha d'aquests que feu a vegades de 10 minuts que em tira que vas bé?
Bueno, pot ser de 10 minuts. Evidentment, l'efectivitat no és la mateixa que un massatge d'una hora. Jo sempre dic que el millor massatge verdader, és d'una hora, de 60 minuts. Nosaltres tenim massatges des de 5 minuts, a l'M5, fins a massatges de 90 minuts.
L'M5.
Però amb una hora és perfecte i es pot treballar tot el cos perfectament. Amb menys d'una hora treballar molt bé tota la musculatura i poder carregar d'energia un cos és difícil.
Funcionaria, Ferran, un programa de massatges, tipus bricomania, però...
Bricomassatges.
Bricomassatges. Sí, sí, sí. En televisió s'ha fet tot.
Cojo el taladro...
No, i seria probablement molt més beneficiós que aquest terrorífic programa que acabeu de citar, que és un dels programes que...
No t'agrada, no bricomania?
Bricomania. Miri, escolti'm,
m'encanta quan...
Jo no sóc partidari de prohibir absolutament res. Però si alguna cosa s'hagués de prohibir, seria el bricomania.
Però si tenen aquella, sap, aquell apartat sap... de plantes, també.
Com de plantes? Vostè sap el que és veure amb aquest xicot al Pielhof, que indueix a la ciutadania a comprar aquestes màquines infernals, el taladro, la lijadora, la polidora... Un dia el vaig sorprendre fent... No hi ha una coseta per penjar un quadre a la paret. No, no, no. El vaig sorprendre fent una taula de ferro amb soldadora inclosa.
Que ja has de comprar les ampolles de gas.
Que no vegis, exacte.
Té tothom, té tothom el garatge.
És viure amb un immoble d'aquests que vivim tots com si fossin, com si fossin abelletes. I veure que el veí de dalt els dissabtes al dematí ens comença amb la lijadora i la polidora.
Fede, tu t'hi veus en un programa de tele ensenyant com es fan massatges o què?
Pues sí, per què no? Veus? Per què no? Cap problema. Hi ha tal varietat de massatges que podrien tindre no un programa, no, podrien tindre una sèrie de programes.
Veus? El Fede diu, jo, ell ja s'hi veu, la televisió
sí,
té
sí,
això.
Sí, perfectament, sense cap problema.
Veus? Bueno, doncs ja parlarem. Gràcies, Fede, que vagi bé la tarda.
Molt bé.
N'hi ha molts de previstos avui o va sobre la marxa, això?
Bueno, avui els divendres un centenar de massatges aquí en el centre de Sitges, que és des de on us estic parlant, massatges a mil de Sitges, els divendres està promit sobre els 100 massatges.
100 massatges.
Fins a les 12 de la nit.
Aquestes mans hores. Després arriben a casa i és impossible que facin ganxet. Gràcies, Fede, bona tarda. Adéu-siau.
Molt bé, a vosaltres, gràcies, bona, massatges tarda. A mil.
Bona tarda, adéu. Oh. Puc fer una pregunta al senyor Monegal?
No, totes les que vulgui.
I els anuncis? Vulgui, no, perquè... Els hi fa crítica, en els anuncis, també?
Sí, sí. N'hi ha un de cèlebre que aquest any no sé què ha passat que no ha sortit, per Nadal, que és el cèlebre Cocolín Popó. No sé si el recorden. És un nino que al llarg del temps, durant aquests 3 anys, he anat veient, és una fàbrica de ninos que em penso que hi ha per la banda de València, que és un nino que ha anat evolucionant amb el temps, no? Va començar, doncs, siguent un nino que no feia res, que només era un nino, després li van posar veu, amb una cinta magnetofònica que portava dins, alguna coseta. Després ja feia... el nino va entrar al tema de l'escatologia, dels actes fisiològics, feia pipí. I les nenes el miraven, l'anunci era molt maco, mira, mira, se li ve la colita, i tal. Després feia caca, i tirava la cadena. I ja van aconseguir un dels últims cocolins popós, que no només feia caca, sinó que la caca feia olor.
Oh. I era el màxim.
Era el màxim.
Era el màxim.
Ara n'hi ha un de terrorífic d'un... No diré el nom d'aquí, de quin producte, però és una senyora que obre la finestra i diu, jo, por tal producto, soy capaz de lo que sea. I es llença al buit. Es llença per la finestra. Alerta amb aquest tipus d'anuncis.
Escolta'm.
Digui'm.
Vas fer el llibre Telefauna Ibèrica, no?
Sí.
I la Telefauna Catalana, què? Entra dins de la Ibèrica, de fet, una mica, no? També.
Sí, entra dintre, perquè no era Telefauna Espanyola, per no, perquè els d'Esquerra Republicana no diguessin res. Era una Telefauna Ibèrica. Sí, ja hi entraven molts catalans.
Per tant, els portuguesos. Sí, per ser Ibèrica total. Hi ha teleescombraria catalana?
Amb el concepte de la premsa aquesta, si entenem per teleescombraria la premsa rosa, no gaire. El que passa és que hi ha teleescombraria amb altres coses, eh? Cuidado, no és patrimoni de tot això que hem dit dels tomates i el d'on estàs, corazón, el tema de l'escombraria. Amb el tema d'informatius o de pseudoreportatges que a vegades ens colen, ja ho crec que hi ha teleescombraria.
Sí, perquè ara tot ho amaguen darrere del reportatge d'investigació que hemos hecho,
sí,
i darrere d'aquestes paraules hi amaguen un munt de coses.
No, i la càmera oculta.
Sí.
És Ferran Monegal, aquest home que abans ens comentava per feina ha estat a Madrid, París, Hamburg, Chicago, Mèxic... no sé si et quedes amb la televisió d'algun lloc de tots aquests. L'americana segueix... deies que...
L'americana és una televisió bastant birriosa, Fan verdaderes birries. I sobretot, vull dir que ho segueixin, si algú té el canal satèl·lit ben connectat, que segueixin els late shows que fan allà. Ja no et parlo de la sud-americana.
Que ja és una mica...
De totes maneres, aquí anem copiant, tot arribarà.
Esperem que vagi molt bé a Taipei el mes de maig, i sobretot sense esperar el mes de maig aquesta cita internacional de, on ha estat seleccionat el Ferran Monegal. El que esperem és que setmana rere setmana i dia rere dia el periòdico ens vagis donant el teu punt de vista, que massatge amb canari sempre agrada i és interessant de llegir i de veure.
Miri, dels professionals, Grasset, i vostè és un defensor d'això perquè ho sé i em consta, l'únic que ha de quedar, si ha de quedar alguna cosa de nosaltres, és que fem, que puguem fer un treball honest. No fer trampes.
No enganyar ningú.
No enganyar. I estic pensant ara amb el negro pájaro del Mississippi, que era la definició més absoluta del que era la trampa, l'engany.
És Ferran Monegal, sense trampa.